Pensa amb el cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 24 del mes de gener, el programa Pensa amb el cap, que avui volem dedicar a parlar sobre la desestigmatització de l'obesitat. De seguida analitzarem l'estigma que pateixen les persones amb obesitat i excés de pes a causa de les creences i prejudicis que tenim com a societat davant dels cossos grans. Per parlar-ne, avui ens acompanya la Núria Cabrerizo, nutricionista al CAP de Balaguer. Molt bon dia, Núria.
Bon dia.
I gràcies per tornar aquí a Ràdio Balaguer. No és la primera vegada que la Núria Cabrerizo parla i participa en aquest espai de Ràdio Balaguer, Pensa amb el cap. I la Núria avui ve acompanyada de la nova nutricionista que s'ha incorporat recentment al Centre d'Atenció Primària, en aquest cas la Raquel París. Aquí també saludem i donem la benvinguda. Molt bon dia, Raquel, i gràcies també per ser aquí.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Avui, com dèiem, Núria, Raquel, volem parlar de la desestigmatització de l'obesitat. Heu cregut, per tant, important dedicar un programa a aquesta qüestió, a aquesta temàtica.
Sí.
Avui... Sobretot per l'estigma que hi ha, no?, al respecte d'aquest tema, Núria.
Sí, bueno, és un estigma, no?, que ja fa molts anys que està implantat, no?, d'alguna manera a la nostra societat, i creiem que és necessari i important tractar aquest tema, no?, per començar a picar pedra i trencar amb aquest estigma.
Parla'ns una mica d'aquest estigma que pateixen algunes persones, Núria.
Aquest estigma normalment el pateixen les persones, no, amb obesitat i sobrepès a causa de les creences i prejudicis que tenim com a societat, no, enfront als cossos grans. Tenim associat que un excés de pes és sinònim d'estar gras, quan això no sempre té per què ser així. El pes només és un número i per si sola a nosaltres no ens indica absolutament res. D'acord? Ja que el pes total és la suma de tot el que integra el nostre cos, de la massa muscular, dels òrgans, dels ossos, de l'aigua, de la massa grassa, de l'orina, de la femta... Llavors, un cos pot ser perfectament sa i saludable, tot i que tingui un pes elevat. De la mateixa manera que un cos prim amb un pes baix o considerat dins del rang saludable no implica que gaudeixi d'una bona salut.
I alguns exemples d'aquests prejudicis, Raquel, els detectem en segons quins comentaris, no? A vegades sentim comentaris que, bueno, que ens porten a això, no?
Sí, de fet, aquests comentaris poden ser del dia a dia, eh? Vull dir, els tenim molt normalitzats i segurament que tots els haureu sentit. Per exemple, les persones amb sobrepès són mandroses i no tenen força de voluntat, que potser són persones que no es cuiden i, per tant, tampoc tenen salut, o que... no es cuiden perquè tampoc els preocupa el seu aspecte físic, no? Els tenim com una idea de que són persones deixades o també, doncs, que no practiquen activitat física i que mengen molt i malament i un llarg etcètera. I no sempre té per què ser així.
Aquest tipus de comentaris on ens poden arribar a portar? Poden afectar d'alguna manera aquestes persones?
Sí, i tant, poden afectar i molt. O sigui, hauríem de ser tots molt més conscients, no?, de que aquests comentaris... podem fomentar que aquestes persones tinguin més risc de patir depressió o ansietat, episodis d'afartament i conductes alimentaris alterades, risc de suïcidi o inclús baixa autoestima i un malestar amb el seu propi cos.
Per tant, tots plegats ens hauríem de plantejar una mica com pot afectar això a aquestes persones, no?
Exacte.
I evitar, m'imagino, aquest tipus de comentaris, no?
Totalment. O sigui, nosaltres, de fet, volem llançar una pregunta a l'aire, no?, per... fer recapacitar una mica la gent, no?, de que si realment creuen que tenir un cos socialment acceptat és sinònim de fer esport i de tenir força de voluntat, no? Perquè segurament coneixent a persones amb un cos prim que no els agrada practicar esport o que els seus hàbits no són del tot saludables, no?, com han comentat altres vegades. I no el jutgem, no? En canvi, si aquesta persona tingués un cos gran, no dubtaríem un moment a jutjar-lo. Llavors, és evident que un aspecte físic no determina el valor d'una persona i molt menys la seva salut.
Està integrada aquesta en molts aspectes que cal cuidar, m'imagino, en regal aspectes de quin tipus, en aquest cas?
Sí, nosaltres la salut, quan l'hem de valorar, ens centrem molt en molts aspectes, eh? Però amb els principals podríem dir que la persona tingui un bon descans i que sigui de qualitat i que es desperti amb energia i descansada, que tingui una vida social activa, que sigui satisfactòria, que l'alimentació sigui, a banda de saludable, amb aliments de qualitat, que es gaudeixi del menjar i que no hi hagi ni culpes ni restriccions, I també doncs, que hi hagi una pràctica d'activitat física doncs, regular i bueno, diària, més o menys, que hi hagi una bona gestió emocional i que la persona tingui una bona autoestima i que se senti autorrealitzada. I tot això no té absolutament res a veure amb un número d'una bàscula ni un aspecte físic.
Tots aquests són factors a tenir en compte, eh? Per tant, per gaudir d'una bona salut en aquest cas.
Sí.
On trobem? Parlàvem a l'inici del programa de l'estigma. On trobem l'estigma, Raquel?
Bé, realment el trobem a tot arreu. Ara us ficaré uns quants exemples i segurament que tots direu, ui, doncs sí, ara me n'adono que sí. La publicitat, que surten doncs, cossos esbels i prims, persones, diríem, guapes, en general.
Continuem amb la tònica habitual, eh? De sempre, eh? De fa molts anys.
Exacte,
això
sí.
Això no ho acabem de canviar.
No,
eh?
La veritat que no, és una pena, però no evolucionem en aquest aspecte. També passa igual amb les sèries i les pel·lícules. Què passa? El personatge exitós és té un cos perfecte. En canvi, el villano, entre cometes, té un aspecte més descuidat i amb un cos més gras. També la indústria de la moda, que fa molt mal, sobretot amb noies i adolescents, talles minúscules, models molt primes, els maniquís també, que ens hem de plantejar una mica si això és real, bueno, si és real, aquests cossos. Els mitjans de comunicació, els reporters de tele, per exemple, sempre tenen cossos normatius. I bueno, hi ha les xarxes socials, que últimament estan com molt al tema del dia, però fomenten moltíssim la comparació i l'odi cap a aquests cossos grans. I també amb les grans empreses, no sé si ens hem plantejat, però moltes vegades es valora la persona pel seu aspecte físic a l'hora de contractar algú. I això gairebé que hauria de ser un delicte, perquè una persona està igualment capacitada per fer la seva feina, independentment del seu aspecte físic.
Podem fer, Núria, alguna cosa davant de tot plegat o no?
Sí, sí,
som,
tant.
Segur que a temps hi som, eh? El que passa que empreses, no? Mitjans de comunicació, el que dèiem, anuncis de publicitat, costa, no? Tot plegat.
Sí, bueno, s'ha de picar pedra i al final, no? Tots hem de prendre una mica de consciència sobre què és el que estem fent i com ho podem evitar, no? O sigui, aportar el nostre granet d'arena. Com ho podem fer? Doncs intentar no fer burles, no? O avergonyir amb algú per la forma del seu cos. I sobretot important evitar això davant d'infants. Per què? Perquè poden repetir aquesta conducta, es poden sentir ofesos o inclús poden iniciar una mala relació amb l'alimentació des de ben petits, no? I això, conforme s'aniran fent grans, serà molt pitjor, serà més greu. Evitar fer acudits o bromes que tinguin a veure amb cossos grans.
Això també és important, eh?
Molt.
És a dir, fer burla, diguéssim, per dir-ho clar.
Sí, sí, vull dir, és algo que està a l'ordre del dia i que és l'habitual sentiu, no? I no hauria de ser. O sigui, és el que estem dient, un cos pot ser gran, però pot ser perfectament saludable.
Mm-hmm.
I sobretot no fer comentaris sobre l'aparença física d'altres persones, vale? Hi ha una regla que se'n diu la regla dels 5 segons i que hauríem de començar a aplicar-la. En què consisteix? Doncs que si el que nosaltres volem dir a l'altra persona, aquesta persona no ho pot canviar, amb els propers 5 segons, després de dir la frase, no cal dir-ho.
Millor no dir-ho.
Exacte. O sigui, si tu tens davant una persona i li dius has de perdre pes, per exemple, 5 segons, aquesta persona no pot perdre pes. Per tant, evitem dir aquest comentari, no?
Aquesta regla no la coneixia, la trobo molt, molt correcta i molt òptima, Núria.
Sí, i crec que, bueno, considerem almenys com a nutricionistes que és important que s'apliqui, no? I començar a trencar una mica amb tot aquest estigma i amb ficar-nos d'alguna manera, quan ens ho han demanat, no? En la vida o amb el físic d'una altra persona.
M'imagino que a la consulta teniu, no?, persones que us venen amb aquest estigma, no? I a les quals, doncs, intenteu, amb aquests consells que ara avui ens doneu aquí, també ajudar, no?, d'alguna manera.
Sí, tant. Vull dir, sobretot des del respecte. Mai jutjar la persona ni per la seva aparença física ni per res. O sigui, estem per ajudar, per acompanyar, per motivar i per ensenyar.
En aquest sentit, i per anar acabant, Raquel, ens podríeu donar, doncs, per tenir una bona salut, un conjunt de consells o d'hàbits que podríem, doncs, aplicar-nos tots plegats a partir d'ara?
Sí, doncs, en general, com a conclusió del que hem estat parlant avui, el que treuríem d'aquí és que al final la persona i la salut s'engloben en uns hàbits perdurables en el temps que anem cultivant cada dia amb petites accions i que fomenten el nostre benestar i la qualitat de vida. Al final és això el que hem de buscar i no un aspecte físic. És el que ha dit la Núria. No ho pots canviar ni en 5 segons i moltes vegades el nostre físic mai es correspondrà amb els cànons de bellesa i potser el problema és que hem de canviar aquests cànons de bellesa i no tant lluitar contra nosaltres, no? Que és moltes vegades el que la nostra societat ens incite. I, bueno, tot això, aquest tema ens recorda molt a la típica frase de lo que dice Pedro de Juan dice más de Pedro que de Juan, no? Perquè al final estem jutjant algo d'una altra persona que a nosaltres realment no ens afecta. És a dir, que una altra persona tingui un cos gran o prim, no t'afecte. És el seu problema, en tot cas.
No ens hauria d'importar, en tot cas,
exacte.
No?
Llavors tenim aquesta tendència a
ficar-nos... En el bon sentit, eh?
Sí, no, sí, sí. Bueno, que cadascú és responsable, no?, de la seva vida i de la seva salut. Llavors, potser ens hem de plantejar per què sentim aquest odi, per què n'hem de fer d'un tema, de tot això, i fer-nos autocrítica com a societat, eh? I, bueno, doncs el que dèiem, intentar evitar-ho i per crear una societat molt més amable i respectuosa tant amb nosaltres mateixos com amb els altres.
Doncs molt bé, el que dèiem abans de posar el punt final. Us trobeu amb molts usuaris, amb moltes persones que pateixen en aquest sentit aquest estigma? Vull dir que elles us transmeten doncs, aquest patiment o que no es troben bé amb el que la gent els comenta o els diu?
Bé, Núria, crec que sí, és a dir, crec que tenim... Potser no,
vull dir, no és una cosa que nosaltres sí. Veiem i que no, que no. Realment, vull dir que realment hi ha gent que ho pateix,
sí,
no?
Sí, sí, total. Bueno, crec que tothom, cos gras o prim, ho pateix, amb el sentit de o et fa por guanyar pes, perquè tothom és algo que a tothom li fa por, o tothom té aquesta lluita de m'he de primar, he de perdre pes, he de fer dieta. I això ja estaria dins d'aquest estigma. Però perquè ens fa por que... Perquè hi ha odi, és que la gordofòbia, que és aquest concepte d'odi cap als cossos grans, és real i tothom la sent. I llavors, doncs, crec que és algo que tots portem una mica a sobre, però perquè ningú vol sentir-se rebutjat, no?, per la societat. I el tema de consulta, doncs, potser no t'ho demostren directament, però potser veus més aquesta baixa autoestima, que no es valorem tant, però perquè la societat també els ha fet molt mal. Llavors, bueno, és un cercle viciós,
clar,
però
són
sí.
Són persones que la societat com a tal no les accepta. Com podria acceptar un cos, no?, el que fa anys que se sent, no?, de 90-60-90. No, un cos perfecte no és un cos 90-60-90. Un cos perfecte és un cos que és saludable i que es cuide.
I que aquella persona es troba bé amb ell, no?
Exacte, sí. És el que diem. O sigui, una persona... podem comparar dues persones amb el mateix pes i un pes ser saludable i l'altre no.
Exacte, perquè, en funció d'altres, no?
Depèn de molts altres factors, no? Els que anomenat abans la Raquel, o sigui, no és només alimentació, sinó que també depèn del benestar emocional que tenim, de si descansem, de si som persones actives, no som actives, i també hi ha molts altres factors, no?, com la genètica, entre altres, que això ens ve instaurat de sèrie.
Que també poden arribar a influir, pot arribar a influir, no? O influeix
d'alguna
manera.
Això no podem canviar, influeixen.
Uh-huh. Exacte. Bueno, és el que he dit, no? Que els cànons de bellesa no corresponen al... potser el que és la nostra naturalesa. I això fa que potser entrem una mica en lluita amb nosaltres mateixos al final. I a la llarga és, bueno, és trist i fa mal a les persones. És així, sí, sí.
Aquest mal, potser no sé, ara em rectifiqueu, si no vaig bé, però aquest mal, aquest estigma, aquest dir coses a segons quines persones pot acabar derivant en problemes com tipus l'anorèxia, per exemple, o no? No
sí,
sé si...
totalment.
Ho dic correcte, sí?
Sí, sí, són els trastorns de conducta alimentària, evidentment.
I tant. Els TCAs, que diuen, sí.
Sí. I que tant a nivell de persones amb cossos grans... com amb persones amb cossos prims.
Sí, és a vegades es pensa que una persona amb un cos gran no pot tenir una anorèxia. I tant que pot. Però, bueno, ho associem només a una persona super, super prima. No té per què. Només tenir una conducta alterada amb l'alimentació ja és un problema. Que és abans el que deies, no? Potser dues persones amb un mateix pes, potser una, per arribar amb aquell pes, està tenint conductes de saltar-se àpats, d'afartaments, de vomitar... Clar, hosti, és evident que això no és... normal ni saludable. Però com que està prima, quin problema ha de tenir, no, aquesta persona? Si tu rai que pots menjar de tot. Aquesta frase és la típica.
Aquesta, exacte. La sentim moltíssim.
No, he de perdre pes i se queda menjar verdureta i peix bullit i pollastreta a la planxa. I dius, bueno, no es tracta d'això, sinó es tracta de tindre una alimentació de qualitat.
O sigui, i que gaudeixis.
Exacte. El cos és molt savi. O sigui, per molt que tu al final no puguis també obsessionar en dir... Jo vull pesar 40 quilos. Potser si no et provoques un TCA no arribaràs mai a pesar 40 quilos perquè el teu cos no està preparat per pesar 40 quilos, sinó que necessita més pes, però aquest pes és completament saludable. O sigui, oblidem-nos de les balances, oblidem-nos dels números, perquè no ens porta res, simplement són això, números.
Exacte, que a vegades ens hem de preguntar què estem disposats a fer per arribar a tenir un número X a la bàscula, que a vegades... És preocupant, el que la gent està disposada a fer, i aquest és el problema, no és el pes en si.
Una de les coses són aquests trastorns,
exacte,
no? de conducta,
sí.
No?
I que estan a l'ordre del dia i sobretot més del que ens
gent,
pensem.
Sobretot amb gent jove, Raquel,
sí,
o no?
Sí? Sí, sí, totalment. El típic perfil més vulnerable, noies adolescents, seria el més cara per ara, està més en risc. I també per tema xarxes socials, que és el que hem comentat, comparació...
El que dèiem abans també, les xarxes socials...
Exacte. Sí.
En aquest sentit, són molt bones per segons què, però en aquest sentit arriben a fer molt mal,
Exacte.
Sí, clar, vull ficar cossos de l'antes i el després,
dietes
d'ayuno intermitente, dietes detox, no.
Exacte.
El cos és molt savi, té maneres per depurar i per fer de tot, amb la qual cosa no és necessari ni ayunos, ni depuracions, ni fotos d'abans o després. O sigui, cada cosa és únic.
Totalment.
Molt bé, doncs prenguem tots plegats, no?, consciència d'aquest estigma, d'intentar doncs no fer mal a la gent, a les persones. No sé si voleu afegir alguna altra cosa més al respecte d'aquesta qüestió, si no, doncs posem el punt i final.
Bueno, res, que no fomentin. Que si en cas que hi hagi algú que fa burla sobre algun tema, no ficar més llenya al foc i dir-li a la persona doncs, que ja està, que no cal. Perquè també a vegades callar també fa que es fomenti, no? Una mica, doncs, si detecteu algú...
Això també és veritat, no? Posar una mica el fre,
sí.
No? Plantar una mica...
Exacte.
No?
Defensar, no?
Important,
una mica això
també,
de dir,
exacte.
Potser no cal que vagis cap aquí, prou. Perquè a vegades també callem o riem, seguim la brometa i no cal.
I no cal, exacte.
Exacte.
Molt bé, doncs agraïm a la Núria Cabrerizo i a la Raquel París, nutricionistes al CAP de Balaguer, al Centre d'Atenció Primària, haver participat un cop més en el programa Pensa amb el CAP de Ràdio Balaguer. Gràcies a totes dues, molt bon dia i fins la propera. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Pensa amb el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el CAP, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.